Catalunya Informació.
Ara és la una. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declara l'excepcionalitat per sequera extraordinària. La zona del Baix Ebre podria reduir encara més la concessió dels canals del Delta. El govern alerta que cal garantir els cabals ecològics perquè l'aigua arribi als camps d'arròs i per al seu ús ambiental, a les badies i llacunes. Mentrestant, la ministra per la Transició Ecològica garanteix la màxima celeritat a l'hora de tramitar les ajudes als pagesos per fer front a les despeses derivades de la greu sequera. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Teresa Rivera també ha tornat a defensar la gestió de l'aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La inflació, que torna a repuntar a l'abril i se situa en el 3,9% interanual a Catalunya, s'ha moderat l'encariment dels aliments, però s'ha frenat el descens al preu de l'energia, segons l'Institut d'Estadística. L'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat el secret de la causa per terrorisme de Tsunami Democràtic després de més de 3 anys i mig d'investigació policial reservada. La Fiscalia i el magistrat donaran a conèixer a les parts afectades si estan imputades i per quins delictes. La Fiscalia estudiarà si acusa per desordres públics o per terrorisme. La coordinació de les proves d'aptituds personals, l'ESPAP, preocupada pels resultats d'aquest any, poc més de la meitat dels aspirants a ser mestres han passat la prova, que és un requisit imprescindible. Plantegen que s'haurien de revisar els estudis de secundària i creuen que no són prou competencials. 200.000 persones han fugit del Sudan i gairebé 1 milió s'han desplaçat per dins del país des que fa un mes van esclatar els combats entre els dos grups militars enfrontats. Els atacs continuen, malgrat que ahir van firmar un acord per crear corredors humanitaris. Al Pakistan, un tribunal ordena deixar en llibertat sota fiança l'exprimer ministre i líder opositor Imran Khan. Khan estava detingut des de dimarts, acusat de corrupció, fins que ahir el Tribunal Suprem va decretar que la detenció era il·legal. El seu arrest ha provocat violents enfrontaments a tot el país. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky no podrà intervenir demà a la gala d'Eurovisió que es farà a Liverpool. L'organització recorda que estan prohibits els pronunciaments polítics. La segona semifinal ahir va servir per tancar la llista de participants demà al festival.
Catalunya Informació.
Ara els esports.
Avui es juga el primer partit de la 34a jornada de la primera divisió. És el Mallorca-Cádiz, que començarà a les 9. El Girona visitarà demà la Reial Societat amb la baixa segura de Tati Castellanos amb un esquinç al turmell. Diumenge, Espanyol-Barça. I Marc Márquez ha reaparegut al Gran Premi de França de motociclisme després de 3 curses lesionat. El de Cervera ha patit una caiguda sense conseqüències.
I el temps, seguirem en raig aquesta tarda pel que fa a les pluges, a tempestes i també alguns aiguats locals. A diferència dels darrers dies, els xàfecs s'estendran també a comarques de Lleida, Camp de Tarragona, sud de Barcelona i Terres de l'Ebre. Entre el vespre i la nit seran forts al Tarragonès i al Alt i Baix Camp. L'ambient serà fresc.
Eleccions municipals al Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia. A la 1:04. Avui comencem aquí una sèrie de programes especials dedicats justament a això, les eleccions municipals del 28 de maig, però a diferència del que fan tots els mitjans generalistes, que és escoltar els missatges que fan els polítics en els seus actes electorals, en els seus mítings, nosaltres també donarem la veu a la ciutadania. És a dir, cada dia dedicarem el programa a una zona concreta del país per escoltar breument els principals alcaldables de les grans ciutats. Volem saber quins són els reptes que tenen els nostres pobles i ciutats, que ens explicaran els nostres corresponsals i els redactors de territori, i després hem donat la veu a entitats i associacions a cada municipi per saber què els demanen els nous responsables municipals de cara a aquesta pròxima legislatura. Avui, per tant, primer programa, començarem al Barcelonès, començarem a la capital, a Barcelona, on escoltarem els alcaldables, coneixerem els temes pendents de Barcelona que ens explicarà en Jordi Corbalan i donarem veu, per exemple, a la Federació de l'Associació de Veïns, la Fundació Arrels, la Fundació Comerç Barcelona i també la Plataforma en Defensa del Transport Públic. De la comarca del Barcelonès també ens aturarem amb els alcaldables de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat, i després ens aturarem al Baix Llobregat amb en David Àngela, que passarem per Sant Feliu de Llobregat, que és la capital, per Martorell, i també sabrem què preocupa les associacions de Cornellà i quins són els temes pendents del Prat de Llobregat. Per tant, aquest Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Jordi Corbalan, en David Àngela, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. I comencem al Barcelonès. Primera parada, Barcelona.
Els alcaldables.
Ernest Maragall, Esquerra.
Ser alcalde de tothom. Ser alcalde per tots, els barcelonins i barcelonines. Jo seré el qui farà que Barcelona recuperi l'autoestima i la il·lusió. I crec que estem en condicions de plantejar totes les batalles pendents i guanyar-les. La de l'habitatge, la de la mobilitat, la de la qualitat de vida, la de la desigualtat. De manera que tenim molta feina, però és una feina que sabem fer. Que des d'Esquerra, i jo mateix, estic convençut que tenim tot el coneixement, la voluntat, la passió necessària i també la complicitat. Ho farem amb la ciutat, d'acord amb els ciutadans, d'acord amb els sectors econòmics, d'acord amb la cultura, d'acord amb l'educació. De manera que estem en condicions d'aconseguir una gran Barcelona, altra vegada.
Ada Colau, els comuns.
Doncs em presento a un tercer mandat per consolidar les polítiques de canvi, de transformació urbana que ja es veuen a molts barris, a la Marina Zona Franca, a l'Eixample, a Sant Andreu, a Glòries, i que volem extendre tota la ciutat per fer una ciutat més verda, més saludable, més justa, líder en inversió social, líder en polítiques d'habitatge, més feminista, i aquest canvi que avui és visible volem que es consolidi i que arribi a tots els barris. Aquesta és una ciutat progressista i necessitem seguir liderant un govern progressista que mantingui les polítiques d'esquerres, que posin les persones al centre i les polítiques socials innovadores que hem fet tots aquests anys.
Jaume Collboni, PSC.
Perquè crec que Barcelona necessita obrir una nova etapa on l'ordre, les oportunitats i l'orgull de formar part d'aquesta ciutat torni a ser present entre els barcelonins i les barcelonines. Jo em sento amb la preparació, el coneixement, l'energia i la il·lusió per fer-ho possible, i estic convençut que hi haurà una majoria de barcelonins que voldran obrir aquesta nova etapa liderada de nou pel PSC i per un alcalde socialista.
Xavier Trias, Junts.
Molta gent de la ciutat de Barcelona ha perdut l'autoestima, l'orgull de ser de Barcelona, i crec que hem de recuperar la il·lusió de la gent. Hem de fer que la gent entengui que aquesta ciutat ha de fer moltes coses d'acord amb el que vol la gent, que és el seu benestar. El benestar de la gent no és anar a la contra, sinó veure què necessiten i ser capaços de donar-hi resposta. I aquesta és la meva il·lusió. Una il·lusió que passa per un principi bàsic, que per lluitar contra la pobresa, la cosa més important que ha de fer un ajuntament és crear activitat econòmica. I si no creem activitat econòmica, les coses no anien bé.
Anna Grau, Ciutadans.
Doncs podria dir que em presento a l'alcaldia perquè em dóna la gana, però alguna persona podria treure la mala impressió que sóc una persona mal educada, vol dir, perquè és que em fa molta il·lusió. També crec que algú ha de representar els valors constitucionals i democràtics des de la perspectiva liberal i progressista, o que haver-hi que no sigui ni indepe ni fatxa. I bé, jo voldria dir que Ciutadans és el projecte polític de la meva vida, que és el projecte més bonic que hi ha hagut a Catalunya, que Catalunya sense Ciutadans seria molt més trista, avorrida i pitjor, i quedeu-vos amb mi, amb Ciutadans, que ara ve el millor.
Daniel Sidera, PP.
Bé, doncs nosaltres el que pretenem és, òbviament, condicionar el futur govern municipal, ser decisius, tenir, portar les polítiques del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona per tal de que tenir un ajuntament que estigui al servei dels ciutadans i no que els ciutadans estiguin al servei de l'Ajuntament com fins ara, garantir la seguretat de la gent, garantir la mobilitat i tenir una ciutat de Barcelona molt més neta del que està en aquests moments.
Eva Parera, Valens.
Volem tenir una Barcelona amb un ajuntament que deixi de complicar-li la vida al ciutadà i que li faci la vida més fàcil. Volem tenir un ajuntament a la ciutat que digui sí a la inversió, al turisme, a la mobilitat, a l'ampliació de l'aeroport, a la recuperació dels hotels, a les pimes, als autònoms, a la inversió. Deixem de ser la ciutat del no per convertir-nos en la ciutat del sí. Serem la Barcelona que mai s'ha provat abans.
Baixa Xangué, CUP.
Em presento, ens presentem a Barcelona per acabar amb 40 anys de polítiques que han prioritzat el mercat, que han prioritzat el turisme i no a les veïnes en el desenvolupament de les mesures que ha desenvolupat l'Ajuntament. I, per tant, creiem que és necessària una alternativa que posi al centre la vida digna dels veïns i veïnes de Barcelona i no els negocis i la ciutat aparador en la que han convertit la ciutat comtant els últims 40 anys.
Gonzalo de Oro Pulido, Vox.
Recuperar Barcelona i tornar-la a la normalitat. Portem molts anys amb un govern comunista que ha fet de Barcelona doncs, la ciutat més insegura d'Espanya i la mica de l'ocupació a nivell europeu. Tenim a nivell de mobilitat una ciutat que és absolutament intransitable. Deixar enrere etapes que han fet molt de mal a la ciutat, com l'etapa del separatisme, del procés, i deixar enrere també tota aquesta etapa de la Barcelona més perroflautista i tornar a tenir una ciutat que sigui puntera, que sigui l'enveja de tota Espanya i una ciutat segura amb llei i ordre.
Saludem a aquesta hora el redactor especialitzat en els temes de Barcelona, Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia.
En Jordi Corbalán és justament a l'estació del tram Besòs, a la Selva del Mar. És un dels llocs on avui hi ha un acte de campanya, per això és allà. I crec que si hem de parlar, Jordi, de reptes de Barcelona que haurà d'afrontar el pròxim alcalde o alcaldessa, doncs un, per on vols començar, és parlar de la mobilitat, eh?
Sí, sí, aquí a peu de tramvia comencem per la mobilitat perquè aquesta és una de les qüestions que més polaritzen el debat electoral. En plena emergència climàtica i amb alts nivells de contaminació que han valgut el toc d'atenció de la Unió Europea per veure si la ciutat, si Barcelona és capaç d'afrontar el repte de la mobilitat elèctrica i si la millora del transport públic, sobretot de Rodalies i la culminació de la línia 9 del metro permeten reduir el pes del cotxe privat. Hi ha dos punts de debat controvertits que lliguen mobilitat i urbanisme. Els eixos verds o superilles i la connexió del tramvia per la Diagonal. El nou govern municipal tindrà també el repte immediat relacionat amb l'emergència climàtica, que és la gestió de la sequera que afecta tot el país.
Un altre dels desafiaments capdals, Jordi, és el combat de la pobresa.
I és que la pandèmia i l'encariment dels preus de l'alimentació i de l'energia, sobretot, han deixat una part de la població amb problemes importants per arribar a final de mes. El preu disparat de l'habitatge i la falta d'un parc de pisos de lloguer assequible fan que moltes famílies tinguin dificultats per tenir un sostre i evitar ser desnonats. A tot això cal afegir-hi el repte de com es poden corregir les desigualtats socials entre els barris de la ciutat amb rendes molt desiguals per garantir-ne la cohesió.
I clar, això és un peix que es mossega la cua per combatre la pobresa, cal que l'economia funcioni. Jordi, quins reptes tenen en aquest camp la ciutat?
Doncs un dels reptes és la gestió del turisme, que ha tornat amb força després de la pandèmia. Només cal sortir al carrer per comprovar-ho. A banda de portar al voltant del 12-14% del producte interior brut de la ciutat, la massificació de les principals icones turístiques provoca conflictes de convivència amb els veïns. Ho hem vist fa poc al mirador dels búnquers del Carmel, però també ho podem veure al barri gòtic o al voltant de la Sagrada Família. També cal veure com s'acaba resolent aquest debat que s'ha obert intensament els últims dies sobre si cal limitar o no el nombre de creueristes. I molt lligat a tot això, hi ha projectes de grans infraestructures com l'ampliació de l'aeroport que generen apassionats debats encara no resolts. També caldrà trobar un punt d'equilibri entre l'activitat de les terrasses, la restauració i l'oci nocturn i el descans dels veïns de les places i els carrers que concentren més activitat i que reivindiquen un dret tan essencial com és el dret de poder dormir a la nit. El petit comerç de la ciutat ha d'acabar de resoldre com fa front a les vendes online, a la regulació dels horaris i el monocultiu en què s'han convertit determinades àrees de la ciutat. I finalment, Marta, el nou alcalde o alcaldessa de Barcelona tindrà també el repte de continuar posicionant la ciutat al món, un aspecte bàsic per atreure talent i inversions. També és clau el paper de la ciutat com a capital del país, com a capital de Catalunya, amb la llengua i la cultura com a principals ensenyes.
Ja sabem, per tant, quins són els temes que hi ha sobre la taula. Hem escoltat també els alcaldables. Donem ara la veu a la societat civil. Jordi, què els demanen des d'algunes de les entitats representatives de la ciutat?
Doncs hem parlat amb Ana Menéndez, que els últims 8 anys, coincidint amb els dos últims mandats municipals, ha estat la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la FAP. Des de fa poc n'és vicepresidenta.
Doncs per la FAP, En aquests moments creiem que molts dels problemes que té la ciutat, que són bueno, doncs la manca d'un habitatge garantit per tothom, les grans desigualtats que hi ha entre barris, la crisi ecològica a la que estem abocats, tenen, diguem-ne, una resolució en el propi model al que la ciutat aspira, no? Veiem que estem immersos en una guerra encara entre els que aposten per un model que està basat ara pràcticament en una part molt important en el turisme i els que defensem una ciutat que sigui per la gent que l'habita, una ciutat per la gent que la viu. No creiem que aquest model sigui viable, ja ha fracassat, i creiem que la ciutat ha de realment abordar aquesta reducció del turisme massiu que precaritza i que envaeix l'espai quotidià de vida de molts barris. Assumir que la crisi ecològica, ambiental, energètica, doncs ens farà sí o sí, ens obligarà a canviar de model, ha d'apostar per una ciutat més saludable i més habitable.
És la veu de la FAB. Si hi ha un element que surt a tots els programes electorals és la pobresa i les desigualtats socials. Això és el que demana el pròxim alcalde o alcaldessa el president de la Fundació Arrels, Ferran Busquets.
Nosaltres com a Arrels el que volem i demanem que es prioritzi és precisament que no hi hagi ningú dormint al carrer. Verdad? Sabem que és una cosa que no serà a curt termini. El que nosaltres volem és que es fiqui sobretot tots els fonaments perquè això sigui possible. I això vol dir, per una banda, les polítiques d'habitatge, que tothom ja té clar que s'han de fer, per una altra banda, arreglar les situacions irregulars d'algunes persones que estan dormint al carrer, i per una altra, obrir espais per tota la ciutat de manera que no hagi absolutament ningú dormint al carrer. Això és bastant possible i no és tan irreal com pot ser si es fa bé. I això permetrà que les persones, les més de 1.200 persones que hi ha avui dormint al carrer, doncs comencin un procés, puguin començar un procés de retorn a una vida que no sigui tan dura com la de viure al carrer. Hi ha moltes problemàtiques al carrer. El que ens preocupa sobretot és que la ciutadania s'apropi a aquestes persones, que el nou consistori s'apropi a aquestes persones que dormin al carrer, la mirada i sobretot lluitar contra l'estigma que tenen les persones, que a vegades es tradueix, per exemple, amb la mateixa arquitectura hostil, que són elements ficats per tota la ciutat per dificultar la vida de les persones que dormen al carrer.
Al costat del turisme, el comerç, sobretot el petit comerç, és un dels motors de l'economia de la ciutat. Pròsper Puig és el president de la Fundació Barcelona Comerç, que representa els eixos comercials dels barris.
En primer lloc, una de les coses que ens preocupa és aquest run-run que hi ha sobre la nova imposició de metres quadrats comercials a les dues estacions que estan en construcció, que són d'Adif. Sagrera ja té 3 centres comercials al seu voltant i Sants també té 3 centres comercials més, a més de 5 eixos comercials. Per tant, sí que ens preocupa aquesta possible ampliació de metres comercials a Barcelona quan ja està sobresaturat. Un altre tema que ens preocupa molt és aviam quina serà l'evolució dels quioscs, que fins ara es dedicaven a vendre premsa, i sembla ser que hi ha un cert interès en què els anem reposicionant en ser una espècie de botiga de delivery que facin ventes d'alimentació i cafeteria, cosa que pensem que seria un greuge comparatiu amb tots els establiments que avui en dia estan fent aquesta oferta gastronòmica. I després tenim l'altre problema, que és el tema dels horaris comercials. És a dir, nosaltres pensem que tenim un model força equilibrat. A Barcelona es tanquen 29 diumenges, s'obren 31 festius a l'any, i a més tots els comerços de menys de 300 metres quadrats que no són cadenes poden obrir. Per tant, pensem que ja està prou regulat i que ja està prou equilibrat.
Marta, i si un debat encén passions, un debat també ciutadà, és el de la mobilitat. Què és el que demana el pròxim Ajuntament Adrià Ramírez, el president de la Plataforma en Defensa del Transport Públic?
Doncs, en primer lloc, que acabi la connexió dels tramvies, que ja fa molts anys que l'hauríem de tenir, que suposarà una gran millora. En segon lloc, que potenciï l'autobús, tant l'autobús urbà dintre la ciutat, que li cal poder anar molt més ràpid, li calen uns carrils bus més protegits, més amples, també més carrils bus per tot arreu, recorreguts més rectes. La nova xarxa de bus es va fer molt bé, però ha d'avançar un pas més. I també el bus interurbà. Més enllà d'això, també li demanem que, tot i que no és de la seva competència, lideri políticament, conjuntament amb altres actors, les demandes de millora de Rodalies. És un altre dels punts clau. Això és per la banda de l'oferta, d'oferir millor transport públic. Però sabem que tota la gestió de la mobilitat sempre té una mica d'oferta, doncs, i una mica també d'anar-nos restringint aquelles coses que ens provoquen un impacte negatiu a tots. I, per tant, totes les polítiques de restricció del trànsit que s'han fet a nivell de restringir carrils, demanem que segueixin i estiguin endavant. I creiem que seria el moment de tornar a posar sobre la taula el debat sobre el peatge urbà, perquè precisament aquelles persones que circulin per dins de Barcelona amb cotxe, vinguin de dins de Barcelona mateix o de fora, paguin una petita quantitat que ens permeti finançar a tots aquest transport públic que demanem.
Doncs aquesta és la radiografia que hem fet de Barcelona. Jordi Corbalan, gràcies. Bona campanya.
Gràcies, bon dia des del Poblenou.
I ara marxem a Badalona.
Els alcaldables.
Xavier García Albiol, PP.
Vull ser alcalde perquè sóc l'únic candidat capaç de treure Badalona de la decadència que s'ha viscut en els darrers anys. Una decadència que està afectant especialment amb el que es refereix als greus problemes d'inseguretat que en aquests moments s'estan viscut a tots els barris de Badalona, i problemes també com la neteja, la inseguretat o el deteriorament de les instal·lacions esportives. Per això vull ser alcalde, perquè sóc l'única persona que ha demostrat que és capaç de poder tirar aquesta ciutat endavant.
Rubén Guijarro, PSC.
M'agradaria poder ser alcalde d'una ciutat que no estigui aïllada, oberta a tothom, una Badalona adaptada i amb accés a l'habitatge digne, una ciutat amable, d'oportunitats, on tothom pugui viure però també treballar. Vull ser alcalde d'una Badalona on les notícies negatives que alguns interessadament fan córrer no tinguin cabuda. La Badalona que ens agrada, la Badalona dels que ens sentim orgullosos. D'aquesta ciutat vull ser alcalde.
Dolors Sabater, Guanyem.
Tota la vida he lluitat i he treballat per transformar la meva ciutat, per millorar les condicions de vida de la gent que hi vivim. I sé que ara, Badalona, necessita sortir de l'atzucac en què està encallada. Per això em presento. Per fer de Badalona una ciutat referent, en seguretat humana, en benestar comunitari, en cultura, en feminisme i en drets per tothom. I què voleu que us digui? Ho faig amb el millor equip. Amb persones de tots els barris, treballadores, amb talent, experiència i honestedat. Amb molta força i amb tota la il·lusió per transformar Badalona.
En David Àngel és el corresponsal al Barcelonès i al Baix Llobregat. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Aquí a Badalona, quin escenari ens podem trobar i quins reptes té pendents a la ciutat?
Doncs haurem d'estar pendents dels líders dels populars. Només un resultat aclaparador, una majoria absoluta, permetrà a Xavier García Albiol governar la ciutat. Si Albiol no arriba als 14 regidors, veurem segurament la reedició d'un govern amb les quatre altres formacions, com en el mandat anterior, amb el PSC, Esquerra, Junts i els Comuns. Caldrà veure si en aquest mandat s'hi afegiria Guanyem Badalona, amb Dolors Sabater al capdavant després d'haver fet el salt a l'arena parlamentària. Una de les reivindicacions històriques és el soterrament de l'autopista de la C31, i una altra també d'històrica, per part de la ciutadania, però que ha caigut de l'agenda política, és l'arribada del metro a Can Ruti, a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Badalona té també pendent la restauració d'un dels símbols més importants de la ciutat. Aquest estiu s'ha de construir la nova plataforma del Pont del Petroli en forma de dònut, triada justament per la ciutadania.
El pont va quedar molt malmès pel temporal Glòria i precisament els efectes devastadors del temporal o dels temporals sobre les platges, no només a Badalona, sinó també a bona part de les platges metropolitanes, és un dels temes pendents a l'agenda de les administracions. Des de Badalona a Montgat fa temps que adverteixen que la regressió de la sorra pot representar un greu problema a la línia del ferrocarril. Els veïns de Badalona també demanen estabilitat per garantir el funcionament de l'aparell administratiu i, sobretot, garantir que, com ha passat recentment, cap veí hagi de fugir de la ciutat per les amenaces de delinqüents, en aquest cas dels violadors d'una menor que han foragitat la víctima i la seva família de la ciutat.
Però, sobretot, David, Badalona té pendent resoldre una qüestió que comença a ser inexcusable.
I és que el veïnat fa molts anys que clama contra la fuita al barri del Canyet, per on es perden 180.000 litres d'aigua diaris des del 2005. I ara estem, recordem, un període de sequera.
Toca ara parlar amb els veïns. David, què reclamen? Quines són les demandes que fa temps que arrosseguen i ningú els acaba d'escoltar?
Doncs comencem amb Badalona i parlant del comerç. En Joaquim Masset és el president de l'Associació de Comerciants i demana als alcaldables que deixin de vincular la ciutat amb la inseguretat per motius polítics o partidistes.
Nos gustaría un gobierno municipal
que hable bien de Badalona y no lo utilicen como medio electoral, aludiendo a que es una ciudad insegura, destacando las gamberradas, creando un clima de inseguridad que, si bien existe, existe igual que en otras ciudades de Cataluña. Nos gustaría un gobierno municipal que apoye a las asociaciones de comerciantes como representantes del comercio de proximidad para que podamos crear una Badalona con identidad propia.
Sentim ara la Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre.
Fer un replantejament de les zones verdes, de mobilitat, sobre sostenibilitat, carrer ciclable, especificació d'entorns escolars, equipaments públics, soterrament del cablejat, replantejament dels serveis de neteja i col·lectors per gaudir de la platja. En definitiva, reformar l'estructura de l'administració per fer-la més efectiva, guanyi qui guanyi.
I Jordi Mesa, president de l'Associació de Veïns de Gran Sol, que també ha fet una llista amb els principals problemes de la ciutat.
1. La seguretat del barri. 2. La limpieza del barri. 3. La eliminació de les llistes d'espera en el CAP de nostre barri. I 4. La reforma del Parque del Gran Sol, la cual llevamos ya varios años hablando de ella con el ayuntamiento y no llegamos a un acuerdo.
En els darrers anys, Badalona també ha sigut notícia pel Ball d'Alcaldes, 4 en 4 anys. És per aquest motiu que en Julio Molina, president de la Federació de l'Associació de Veïns de la Ciutat, demana un govern estable.
Sobretot i fundamentalment que sea un govern estable, porque llevamos muchos años de retraso donde no ha habido gobiernos estables. En segundo lugar, que tenga en cuenta la diversidad de las entidades de la ciudad y que, por tanto, fomente la participación ciudadana. La participación de las entidades es fundamental para que la ciudad evolucione y avance. En tercer lugar, que sean cosas concretas, que se diga, que se hable, pero sobre todo que se haga. Y a partir de aquí, que se gobierne para la totalidad de la población, desde la diversidad.
Pròxima parada, Santa Coloma de Gramenet.
Els alcaldables.
Núria Parlon, PSC.
Encara tinc molta força i energia per continuar amb el projecte de transformació a la ciutat de Santa Coloma. Especialment hi ha com dos grans projectes que em fan moltíssima il·lusió, que és tot el que estem invertint de recursos per recuperar el Besòs i convertir-lo en una infraestructura verda de qualitat que, a més, sigui de referència metropolitana i de tot el país. Evidentment, el projecte Balaciba, que amplificat amb el Mericuri, ens ha de permetre donar una oportunitat de gegant al conjunt de la ciutadania en clau d'ocupabilitat. I per això em presento, perquè sóc molt feliç sent l'alcaldessa d'aquesta ciutat, sóc feliç veient com la meva ciutat s'està transformant de manera clara.
Gabriel Rufián, Esquerra.
Hola, sóc Gabriel Rufián i vull ser alcalde de Santa Coloma perquè la meva ciutat governa el PSOE des de fa 32 anys i es pensen que la ciutat és seva. Seria molt bo, seria molt sa demostrar-los que no és cert, que Santa Coloma no és del PSOE ni és de Parlon, sinó que és de la seva gent.
Doncs a Santa Coloma de Gramenet es produirà un dels duels més rellevants.
Entre el PSC i Esquerra Republicana, aquí a l'àrea metropolitana, recordem que un dels capteniments dels republicans és guanyar terreny al cinturó de Barcelona. Però, de tota manera, la socialista Núria Parlon, que emprèn aquesta cursa electoral amb la tranquil·litat de sortir des d'una majoria absoluta ben ampla, de 17 regidors, està tenint picabaralles sonades a les xarxes amb el candidat republicà, amb Gabriel Rufián.
A Santa Coloma, també com la resta de ciutats del seu entorn, David té una necessitat urgent d'habitatge públic.
Els veïns demanen més neteja i seguretat. El nou equip de govern hauria de continuar amb la segona una fase de recuperació i renaturalització del riu Besòs i mantenir el combat per situar la ciutat com un dels protagonistes de l'àrea metropolitana, per exemple, en àrees com els projectes relacionats amb l'economia sostenible, la protecció del patrimoni natural o fins i tot com a nou referent turístic.
Pel que fa d'habit entitats i associacions, a qui hem anat de buscar d'entrada?
Doncs diversos membres de l'Associació de Veïns del Raval ens han fet arribar un seguit de demandes. Entre d'altres coses, volen que es recuperi per la ciutadania més desafavorida un parc de 2.000 habitatges desocupats.
Las zonas sin edificar de nuestro barrio deberían ser todas zonas verdes.
Habilitar toda aquella zona que se pueda aparcar por la noche, de 20 a 7 horas.
Adelantar el presupuesto de la rehabilitación de los edificios.
Un nuevo espacio para la asociación de vecinos exclusivo.
Las 2.000 viviendas vacías en nuestra ciudad deberían servir para las personas más vulnerables que están en nuestros barrios.
Que haya mejor comunicación entre las diferentes competencias para que los mantenimientos públicos tengan más eficacia.
Pepi Zamora, de l'Associació de Veïns Can Calvet, demana al govern que surti de les urnes més proximitat, que toqui més de peus a terra.
Yo lo que le pediría a los alcaldes, alcaldesas, que intentaran de rodearse de personas trabajadoras que supiesen hablar con la gente, que se vinieran a los barrios, preguntaran.
Juan José Rodríguez, portaveu de l'Associació de Veïns Riu Sud, demana més atenció a la ciutadania, especialment a la gent gran.
Primera, residències per a la gent gran. Segona, centres de dia per a la gent gran. Tercera, atenció presencial a la sanitat. I per quarta, atenció en la banca i organismes públics.
Tomàs Fernández, de la Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma, reclama millores en els serveis a les persones i millores també en l'oferta d'habitatge social.
Accés a l'habitatge de lloguer, assequible per tothom, habitatge públic, atenció a la gent gran amb una segona residència pública i centres de dia als barris, millora del civisme a la ciutat, el qual milloraria substancialment la sensació de seguretat a la nostra ciutat. Millora de l'atenció primària a la sanitat pública, visita presencial i metge de capçalera. Retirada de l'amiant de la nostra ciutat, donar forma a una comissió d'amiant a la nostra ciutat. Millorar l'accés a la cita prèvia i recuperar l'atenció presencial en l'administració pública a tots els nivells. I apostar per l'ampliació de la línia 1 de metro de Fondo a Badalona.
2:15 de dues, hem passat per Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Ara anem a l'Hospitalet de Llobregat.
Els alcaldables.
Núria Marín, PSC.
El que vull veure acabats els projectes que transformaran la ciutat en els propers anys fins a convertir-la en una nova centralitat metropolitana. Sabeu que a finals del 2024 veurem com les màquines ja comencen a treballar en el soterrament de la Gran Via i que donarem pas al biocluster d'innovació i de salut, un projecte estratègic, un projecte de país que convertirà l'Hospitalet en la capital biomèdica del sud d'Europa. I tenim també, més encarrilat que mai, el soterrament de les vies. I per això vull continuar.
Jaume Graells, Esquerra.
Perquè a l'Hospitalet es pot viure millor. Després de 44 anys cal un canvi i fer fora un govern esgotat, sense idees i tacat per la corrupció. Estem pitjor que mai, carrers bruts, percepció d'inseguretat creixent amb una guàrdia urbana desgovernada, un urbanisme que ens ofega, sense espais verds i sense habitatge accessible. Considero que aquesta situació es pot revertir. Sabem com fer-ho i estem preparats. Estic convençut que amb un altre govern a l'Hospitalet es pot viure millor.
Miguel García, Ciutadans.
L'Hospitalet necessita un canvi radical, abordando el hacinamiento de los barrios que tienen la densidad más alta de Europa por kilómetro cuadrado. Hay que acabar con la especulación inmobiliaria, hay que poner freno al incivismo y la inseguridad que padecemos en l'Hospitalet. L'Hospitalet necesita más zonas verdes, más espacios abiertos. Es una ciudad hacinada. Hay que bajar el IBI. Tenemos un IBI un 25% más alto de las ciudades de nuestro entorno. Tenemos pisos de pobres con impuestos de ricos en la ciudad. Necesitamos equipamientos sociales. Para hacer esto, la candidatura de Ciudadanos que encabezo necesita ser decisiva en el Ayuntamiento de l'Hospitalet.
Manuel Domínguez, Comuns.
Vull ser alcalde perquè l'Hospitalet pot ser, ha de ser, molt millor. La situació actual d'altíssima densitat de població i manca d'espais públics, en especial verds, empitjora la nostra salut pública i la nostra convivència. No podem fer les coses com fins ara. El necessari desenvolupament humà i sostenible de la població fa imprescindible una ciutat més verda i igualitària.
Sònia Esplugues, PP.
Em presento com a alcaldessa de l'Hospitalet perquè tinc el convenciment de que es pot gestionar millor els recursos dels veïns i les veïnes de l'Hospitalet. La ciutat, a dia d'avui, està abandonada i el Partit Socialista s'ha convertit en un problema que no es deixa avançar. Vull liderar un canvi de polítiques municipals que posin l'accent en solucionar els problemes reals que patim. Seguretat, incivisme, col·lapse dels serveis socials i promoure un urbanisme sostenible. Els hospitalens i les hospitalenques paguem uns impostos molt elevats que no reverteixen en el nostre dia a dia. Per això tenim l'oportunitat de deixar enrere el 28 de maig aquests 43 anys de socialisme que diu una cosa però que fa la contrària.
Abordem quins són els temes i com està el panorama polític aquí.
Núria Marín, l'alcaldessa socialista de la segona ciutat de Catalunya, afronta el repte electoral amb la tranquil·litat de saber que la jutge que la investigava ha arxivat la seva causa en relació amb les suposades irregularitats en la gestió del Consell Esportiu. La també presidenta de la Diputació surt, per tant, en bona posició per renovar la majoria absoluta aconseguida el 2019. Caldrà veure si a Esquerra Republicana li funciona l'efecte Graells, que previsiblement, per l'arxivament de la causa, es pot haver diluït una mica. Jaume Graells era regidor socialista quan va denunciar les suposades irregularitats entorn de la gestió d'aquesta entitat i ara és precisament el candidat d'Esquerra Republicana a la ciutat.
Els grans projectes de futur són l'arrencada del clúster biomèdic i el soterrament de les vies del tren al seu pas per la ciutat.
El soterrament de les vies és una de les reivindicacions històriques del municipi i l'han anunciat fins ara 5 ministres diferents, l'última i molt recentment la de Transport i Mobilitat, Raquel Sánchez. L'altre gran projecte serà l'impuls definitiu al PDU Biopol Gran Via, un macroprojecte que preveu requalificar més de 550.000 metres quadrats a l'entorn de la Gran Via per desenvolupar-hi un parc biomèdic amb la pretensió que sigui dels més importants d'Europa i que generi 50.000 llocs de feina. Però els veïns de la ciutat, amb els barris més densament poblats d'Europa, reclamen més espais verds, millorar la seguretat i la neteja i, sobretot, qüestionen el model urbanístic de l'Hospitalet, segons diuen, basat en l'especulació urbanística.
I aquí també hem anat a buscar diferents entitats per veure què demanen els nous alcaldes o els nous equips de govern municipal.
Per exemple, Loli Celàs, presidenta de l'Associació de Veïns del Coll Blanc, justament reclama refugis climàtics o un control dels pisos turístics, entre altres coses.
Queremos un barrio para los vecinos con más refugios climáticos. Necesitamos que mejoren las áreas básicas de salud. Necesitamos más escuelas e institutos. Pisos turísticos, ¿cómo los vigilan para que no proliferen sin control? Más iluminación en algunas calles o plazas. Necesitamos más pisos sociales para garantizar el derecho a la vivienda. No queremos más edificaciones especulativas.
Manuel Piñar, el president de la Federació de Veïns de l'Hospitalet, demana en primera instància més zones verdes a la ciutat i que les solucions urbanístiques prioritzin les persones.
Completar 15 metros cuadrados de zona verde por habitante, crear una bolsa de vivienda de alquiler social, completar los equipamientos pendientes, escuela bressol, residencias de tercera edad, etc. Mejorar el urbanismo priorizando a las personas sobre el automóvil. En definitiva, pedimos lo que siempre pedimos a todas las administraciones. Primero, transparencia. Segundo, formalidad. Y tercero, escuchar a la ciudadanía.
Marisa Pozo, presidenta de l'Associació de Comerciants de Pubilla, Cases i Can Serra, reivindica el seu paper com a dinamitzador econòmic i demana que se'ls tingui en compte.
Els demanem, pel que fa en matèria de comerç, doncs, que hi hagi un pla definit pel comerç de proximitat, que som els motors econòmics i socials dels barris i de les ciutats. Que ens preguntin i, sobretot, que ens escoltin. Que les ciutats està bé que creixin, però que no creixin a qualsevol preu. S'han de garantir doncs, els serveis públics de qualitat, s'han de construir més zones verdes, s'han de crear habitatges socials i, sobretot, crec que una de les coses que més preocupen a la ciutadania ara mateix és la inseguretat i l'incivisme.
La campanya electoral per les municipals al Catalunya al dia.
Canviem de comarca, ens situem al Baix Llobregat i anem a la seva capital, Sant Feliu.
Els alcaldables.
Oriol Bossa, Esquerra.
El mandat 2023-2027 a Sant Feliu serà un mandat molt important, gairebé històric. Doncs s'acabaran les obres del soterrament i començarà el nou planejament urbanístic de tot l'espai alliberat per l'obra del soterrament. I des d'Esquerra volem liderar aquest procés històric. Creiem que tenim les idees, que tenim la força, tenim el recolzament per poder liderar aquest mandat històric a la ciutat i ens presentem amb l'ambició, amb les ganes i amb la voluntat de liderar la ciutat en un moment capdalt, en un moment en què s'haurà de construir una ciutat nova, on s'haurà de crear un nou eix ciutadà i les decisions que es prenguin seran rellevants pels pròxims 100 anys a la ciutat i creiem honestament que estem capacitats i capacitades per liderar aquest moment històric de la ciutat.
Lourdes Borrell, PSC.
Vull ser l'alcaldessa perquè tinc un compromís amb la meva ciutat i per això poso a disposició de les veïnes i veïns de Sant Feliu la meva capacitat, la meva tenacitat i la meva il·lusió per construir el Sant Feliu que totes i tots mereixem. Seré l'alcaldessa de les persones que volen tornar a tenir una ciutat neta, segura, ben il·luminada, amb equipaments dignes, parcs i jardins cuidats, ampliant els serveis públics que han d'atendre les necessitats de la ciutadania. Durant aquests 4 anys hem de deixar la ciutat preparada, ja que a finals del 2025 acabarà el soterrament i començarem la major transformació urbana de la nostra ciutat. Vull liderar aquesta transformació i convertir-la en noves oportunitats de progrés per a Sant Feliu. Per això em presento amb un programa articulat amb un objectiu clar: posar al centre a les persones.
A Sant Feliu caldrà veure si es redita el pacte entre els comuns i Esquerra per deixar els socialistes fora del govern municipal.
Per Sant Feliu de Llobregat, ja ho heu sentit, serà un mandat important amb l'impuls definitiu al soterrament de les vies del tren, que ja té el seu calendari amb unes obres que ja han començat, però la ciutadania manté el debat viu davant del que sembla inevitable i és la desaparició de la històrica estació del municipi, una de les més antigues de l'Estat.
L'Ajuntament haurà de fer els deures per una mica minimitzar les queixes dels veïns en matèries com la brutícia, la deixadesa pel que fa al manteniment dels espais públics i dels equipaments de la ciutat.
I també la falta de centres i professionals sociosanitaris d'escoles municipals infantils. En aquest sentit, la projecció del nou CUAP recuperarà les urgències pediàtriques, un servei inexistent durant anys i llargament reivindicat. Els veïns també reclamen més atenció sociosanitària per la gent gran. Les treballadores del Servei Públic d'Atenció Domiciliària continuen en peu de guerra per la falta de recursos.
I des de quina entitat ens arriba un missatge directe pel nou alcalde o alcaldessa?
Doncs mira, és la Teresa Gavarrí, presidenta de l'Associació de Veïns de Can Maginàs, que ens demana més neteja i que es tingui més en compte el municipi.
A Sant Feliu li fa falta una mica de neteja perquè les carrers estan totes les ratxoles malament i som partit del Baix Llobregat de justícia i jo crec que es fa falta una mica més de mirament. Que arreglin Sant Feliu, que li fa molta falta.
Ens situem al nord del Baix Llobregat. Anem a Martorell.
Els alcaldables.
Javier González, PSC.
Em presento a les eleccions perquè vull que les persones i el seu benestar tornin a ser la prioritat i estiguin en el centre de les accions del govern municipal. Sé que som la millor alternativa i per això vull que reinventem Martorell per tenir una ciutat més igualitària, més saludable, més sostenible i més avançada. És a dir, una ciutat de justícia social que vetlli per la salut i la seguretat de les persones, que lluiti contra el canvi climàtic i que sigui ben innovadora i pròspera, aportant valor a la societat.
Martorell està governada per Junts per Catalunya amb majoria absoluta. El seu alcaldable, Xavier Fonollosa, no ha atès la nostra petició d'explicar per què es presenta la reelecció. De fet, és l'únic alcaldable que no ens ha respost de tots els que hem demanat. David, temes pendents de Martorell.
En aquest mandat s'han de construir els nous jutjats de la ciutat. Fa anys que es demana el relleu d'un equipament obsolet, entre altres coses per evitar la imatge dels detinguts que han de passar de les dependències de custòdia a les sales de vista emmanillats pel mig del carrer.
També hauria d'arribar la posada en marxa de forma definitiva del Centre de Formació Professional de l'Automoció.
Un projecte liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració de SEAT i el Govern de la Generalitat, que pretén impulsar la mobilitat sostenible, la innovació tecnològica i l'intercanvi internacional. Aquest centre oferirà 7 títols de formació professional de grau mitjà i superior relacionats amb el sector de l'automòbil.
I en l'àmbit urbanístic, els veïns de Martorell haurien de veure la construcció del barri residencial de la Sínia. Això és entre Torrent de Llops, Les Bòbiles i Can Cases.
Aquí hi ha projectats 1.100 habitatges, un nou eix comercial, una zona d'oficines i serveis i una àrea d'equipaments públics. Al barri hi haurà 260 habitatges de protecció oficial, 130 de compra i 130 de lloguer. La ciutat també està pendent que torni a estar en funcionament la primera Casa dels Parcs, un equipament pioner a l'Estat que aposta pel parc respectuós i que va tancar recentment per falta de llevadores.
I de les entitats de Martorell, qui ha respost la nostra crida?
Doncs aquesta és la demanda que ens fa l'Eduard Navarro, president de l'Associació de Veïns de Portal de Noia.
A Sant Feliu li fa falta una mica de neteja perquè les carrers estan tota la ratxola malament i som partit del Baix Llobregat de justícia i jo crec que es fa falta una mica més de mirament. Que arreglin Sant Feliu, que li fa molta falta.
La campanya electoral per les municipals al Catalunya al dia.
Encara volem dedicar temps en aquest Catalunya al dia a dos municipis més. D'entrada ens n'anem cap a Cornellà de Llobregat per saber doncs una mica com està la situació. Allà Antonio Balmont del PSC intentarà revalidar la majoria absoluta de les anteriors eleccions amb 14 regidors dels 25. Ara mateix, David, el consistori on també hi ha Esquerra, Ciutadans, Podem, Comú i Movem, té al calaix alguna patata calenta.
Doncs entrada al futur del centre comercial Llobregat, que a principi d'any i després de 30 anys de funcionament va tancar definitivament les portes. Es tracta d'una estructura de formigó de 35.000 metres quadrats situada al centre del municipi de propietat privada que de moment queda com a testimoni de moments comercialment més alegres.
També hi ha polèmica sobre un terreny a tocar de la llera del riu Llobregat.
Els defensors de la plataforma Ribera Salines, constituïda l'any 21 per preservar aquest espai, diuen de l'especulació urbanística que mantindran el combat amb l'Ajuntament. Volen evitar la construcció de 3.000 habitatges sobre l'última zona natural del municipi, els Horts de la Ribera, al costat del riu Llobregat.
Cornellà és un intercanviador de comunicacions amb Rodalia Renfe, metro, tram, busos, i per tant un gran moviment d'usuaris que passen pel municipi per anar als seus destins. També és una ciutat visitada per moltes escoles.
Per anar a veure, per exemple, que van a veure el Museu de les Matemàtiques. Doncs bé, en aquest nou mandat també hauria d'arribar la nova seu del museu. L'últim govern municipal va signar un conveni per traslladar la col·lecció del Palau de Can Mercader a l'antic recinte de Can Begueria. Segons els càlculs municipals, caldrà una inversió de 3,5 milions d'euros per restaurar i condicionar l'edifici. Es tracta del primer espai museístic de l'Estat dedicat a les matemàtiques.
I quines són les peticions que ens fan des d'algunes entitats de Cornellà?
Doncs escoltem primer el discurs inclusiu i social que ens fa en Carles Freixes, president de l'entitat L'Avenç, Associació per al Patrimoni Històric i la Cultura de Cornellà.
El tema més important és com gestionar una ciutat on la immigració ha estat un continu. La majoria de nosaltres, o els nostres avantpassats, hem arribat a Cornellà buscant un futur millor. I això continua sent així. Però ara hem incrementat la diversitat. Cal acollir, i el més important, integrar els nouvinguts. Cal gestionar que no tinguem barris marginals com ha passat a altres ciutats del nostre entorn, no? I ara que Sant Ildefons ha fet 60 anys, podria fàcilment derivar en aquest camí. És pel nostre interès, i en base a la convicció de que cal justícia social, que el repte és integrar la gent que, com els nostres avantpassats, arriben a Cornellà buscant un futur per les seves famílies. Ja no venen de prop, venen ara del Magrib, d'Amèrica Llatina, del Pakistan, però sempre amb els mateixos objectius.
Maria del Carmen Quesada, presidenta de l'Associació de Veïns del Casc Antic, demana que la ciutadania tingui veu i vot en els temes urbanístics i la recuperació de la llera del Llobregat, entre d'altres coses.
Pedimos que nos tengan más en cuenta para participar en los grandes proyectos urbanísticos y de obras menores, que se construyan más viviendas de alquiler a costes asequibles. Después también pedimos ayudas a las familias más necesitadas, que este servicio se haga con justicia social. Tenemos que, a la hora de reconocer este derecho, tengamos el mismo derecho toda la gente de todos los países. Que la ribera del río Llobregat se recupere como medio de ocio.
José Lora, president de l'Associació de Veïns de La Miranda, dubta del futur de les entitats socials.
¿Qué futuro le ve o le vaticina a las entidades de Cornellà? Me refiero a las que tenemos ya unos años y que se están... y que están regentadas por personas mayores, y que no tenemos relevo generacional. La pandemia nos ha hecho mucho daño, y los cambios de técnicos en las últimas legislaturas tampoco nos han ayudado mucho. Antes el sistema funcionaba mejor, y el asesoramiento y las ayudas con el procedimiento.
René López, president de l'Associació de Comerciants Compra Casa, demana que l'alcalde aposti pel comerç local.
Pel comerç local som una part activa de la ciutat. Generem llocs de treball, contribuïm a l'economia local i som un agent més de dinamització del municipi i de cohesió social. Per això li demanem al futur alcalde que recolzi i potenci el comerç local, el de proximitat, a les persones que cada dia oferim productes i serveis de qualitat i que, a més, donem vida als carrers de la ciutat. També demanem ajuda i noves formes de dinamització del comerç.
Eleccions municipals. El Catalunya al dia.
I l'última població del programa d'avui del Baix Llobregat on ens aturarem és el Prat de Llobregat. Sembla que Lluís Mijoler, dels Comuns, no tindrà problemes per renovar el seu equip i liderar el govern municipal. Mijoler va recollir el testimoni de l'històric alcalde d'Iniciativa per Catalunya, Lluís Tejedor, que va arribar al govern municipal, atenció, l'any 1982 i va passar el relleu a Mijoler en el mandat anterior. Tejedor és l'alcalde que més temps ha governat un municipi a Catalunya des de la fi de la dictadura, un dels els elements clau del Prat deu tenir a veure amb la, David, mobilitat.
Exacte, és clau la mobilitat per la seva condició de ciutat aeroportuària. El Prat té pendent tirar endavant l'estació intermodal, on es contemplava que hi podia enllaçar el tren d'alta velocitat. De fet, el 2018, el ministre de Foment del moment, Íñigo de la Serna, va anunciar que el Prat seria origen i final del nou servei de l'AVE Low Cost, un projecte que va arxivar el seu successor, José Luis Ábalos, pocs mesos després. Testimoni d'aquest projecte fallit és una estació de nova construcció abandonada.
I a nivell urbanístic també caldrà veure si tira endavant el plantejament del sector de l'estació, la Seda i la Paperera.
Després que el ple municipal ha aprovat en aquest mandat la modificació del Pla General Metropolità, l'objectiu del pla és reconvertir l'antic sòl industrial, on hi havia empreses com la Seda i la Paperera, per convertir-lo en un referent en matèria de transició ecològica. I ja de ple en la defensa del medi ambient, també aquí es lliura una batalla contra la regressió del litoral. L'Ajuntament reclama accions alternatives a l'aportació de sorra del port perquè la veu insuficient, però sobretot sembla que es mantindrà el combat contra l'ampliació de l'aeroport i la defensa de l'espai natural de la Ricarda. Precisament s'hauria d'aprovar definitivament el pla d'usos de la Ricarda, a la granja que es va traslladar per l'ampliació de l'aeroport i on se celebra la fira avícola amb la seva estrella indiscutible, el pollastre Pota Blava Raça Prat. Aquest recinte es manté tancat i sense fer-s'hi pràcticament cap activitat.
David, i també hi ha un antic conflicte pendent de resoldre entre Aena i els veïns del barri de les Palmeres.
Aquest és un barri molt particular que es va construir encara en temps de dictadura i que legalment està en terrenys de la ciutat aeroportuària i, per tant, sota la seva jurisdicció. Els veïns diuen estar farts de ser ciutadans de segona per aquesta singularitat. Aquesta situació, entre altres molèsties, els impedeix fer obres majors o vendre's les seves cases i també dificulta que l'Ajuntament hi pugui fer actuacions integrals, com en els altres barris del municipi.
I tanquem el programa amb una de les entitats que té seu en aquest municipi del Prat de Llobregat.
És Fundesplai. N'hem parlat amb el seu director de Relacions i Participació, que és en José Antonio Ruiz, que demana que es continuï treballant per garantir els drets dels infants.
Des de Fundesplai, de cara a les eleccions del 28 de maig, demanem a tots els municipis, a tots els governants, que treballin per l'erradicació de la pobresa infantil, que treballin per potenciar també la participació dels infants en els espais que els competeixen i també els demanem que enforteixin tot el que té a veure amb l'educació del fora escola. També, en concret, demanem al municipi del Prat, a l'Ajuntament del Prat, que continuï treballant en la defensa dels drets de l'infant i de la mà de les entitats com Fundesplai, que ens dediquem al treball de la infància amb els col·lectius més vulnerables.
David, per cert, que els agricultors del Prat s'han negat a participar al programa, per què?
Doncs perquè, segons ens han dit, n'estan tips que els alcaldables no vulguin abordar seriosament la problemàtica derivada de la sequera.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. En aquest Catalunya al dia tenim temps pels esports. El vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, va passar ahir pel programa Tot Costa per passar revista a l'actualitat financera del club. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Una conversa que es va centrar en el fair play financer i l'espai Barça.
Romeu assegura que la situació econòmica del club està millorant, però que la feina encara no està acabada. Si fa 2 anys la directiva va dir que el club estava luci, ara diuen...
Estem a la planta, amb el gota a gota, i encara estem a l'hospital. Vam demanar 2 anys de paciència, no?, per tenir la situació molt més centrada a la vessant, sobretot financera, eh?, i que a partir d'aquí podríem emprendre les actuacions per ser competitius des de la vessant esportiva. Estem a punt de guanyar una lliga i, per tant, diríem que hem avançat un any.
Sobre el límit salarial al fair play financer, Romeu veu que complir-lo és la prioritat ara mateix. Per aquest motiu considera que per a l'arribada de nous jugadors han de sortir alguns dels actuals, siguin el cas de Messi o en qualsevol altre.
Si no hi ha sortides, no. El fair play has de treure massa salarial que compensi la massa salarial que vols entrar. És així de simple, si vols entrar 10, has de treure 10.
Respecte a l'espai Barça, Romeu considera que el model de propietat no està en perill i diu que la construcció del nou Palau Blaugrana està inclosa en el crèdit de 1.450 milions d'euros destinat al projecte de remodelació del Camp Nou i els seus voltants. El vicepresident econòmic Blaugrana va descartar, d'altra banda, que el femení jugui a Montjuïc, però va obrir la porta, això és el club, a disputar els partits de Champions de Girona o Tarragona. I sobre els abonaments del nou Camp Nou, Romeu reconeix que caldrà estudiar el nou preu a partir de les prestacions que ofereixi l'estadi remodelat.
Això pel que fa a la situació econòmica del club. En l'àmbit esportiu, el derbi, Ricard, de diumenge marca el cap de setmana.
L'Espanyol rebrà el Barça i amb els objectius dels dos conjunts a les antípodes. L'equip blanquiblau necessita guanyar per no allunyar-se de la permanència. Ara 4 punts, mentre que el Barça es podria proclamar campió de Lliga amb un triomf. Els dos fets es valora el davanter de l'Espanyol, Javi Puado.
Home, jo crec que ells ho tenen molt ben encarrilat per guanyar la Lliga i, òbviament, nosaltres ens necessitem els punts. Jo crec que nosaltres tenim més necessitat. Òbviament, s'ha de mostrar el camp, hem de sortir amb moltes ganes d'intentar emportar-nos els 3 punts, de fer el millor partit possible per guanyar el Barça, que, òbviament, és complicat. Però està clar que estan a casa amb la nostra afició, la nostra gent, ens ho deixarem tot.
I avui es disputa el primer partit de la 34a jornada al Mallorca-Cadis a partir de les 9.
Pel que fa a l'agenda esportiva del dia, avui es presenta poliesportiva.
Sí, en tennis, el Masters 1000 de Roma juga en partits de la segona ronda. Destaca el partit de Paula Badosa, la número 35 del món, davant la setena, Ons Jabeur. Serà a partir de 2:15. En waterpolo, aquest vespre, a les 9, es disputa el segon partit de la semifinal de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. Les mataronines van guanyar el primer partit i avui podrien certificar el pas a la final. Allà s'hi trobarien el Sabadell, que ahir va eliminar el Mediterrani a la primera semifinal. En el bàsquet, el Barça rep l'Obradoiro, la 7 a la 32a jornada de la Lliga ACB. Un triomf dels blaugranes els tornarà liderat ara en mans del Baskonia. Els vitorians van derrotar ahir el Joventut per 77 a 86. Els verd i negres sumen la 5a derrota seguida, però es mantenen 7ens dintre del play-off pel títol. I a Calafell, avui es disputen els altres 2 partits de quarts de la Copa Femenina d'Hockey Patins. A 6:15, Gijón-Mataró, i quan passin 5 minuts als 8, Vilassana, Vigues i Riells. Fraga i Palau s'enfrontaran a la primera semifinal de demà. Ahir van eliminar el Manlleu i el Liceo. I en handbol, triomf important del Barça als quarts de final de la Champions masculina, va superar el gol Gutmé per 30-37. La tornada jugarà dijous al Palau Blaugrana.
El 28 de maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
Cada 2 hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor. Per orgull. Per ciutat. Per país. Per tu, per tots. Per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
És hora de posar Catalunya en marxa. És hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota futur republicà. Esquerra Republicana.